En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bon migdia aquí a l'antena de Ràdio Olot, com sempre, la cita habitual dels dijous al migdia, al 98.1 FM i a radioolot.cat, en un nou programa de l'En Profunditat. Ja és el segon d'aquest 2025 i avui volem parlar d'una presentació d'un llibre que es fa precisament demà a les 7 de la tarda a l'Arxiu Comarcal de casa nostra, de la Garrotxa, un llibre que tracta sobre transició i democràcia. Per conèixer més detalls, anem a parlar amb el que ha cuinat, podríem dir, aquest llibre, com és en Josep Morlà. Josep, què tal? Benvingut a Ràdio Olot. Com estàs?
Hola, bon dia. Bé,
Josep, explica'ns una mica detalls d'aquest llibre, Transició i democràcia. No sé cap on van els trets, però bé, potser pel títol ja podem veure una mica cap on va, però explica'ns una mica detalls d'aquest llibre que presenteu demà a la tarda.
Bé, aquest és el número 11 de la col·lecció Quadern d'Història d'Olot, que es va iniciar als anys 80 i que ha tingut diversos volums, 10 anteriorment. L'últim va ser sobre el franquisme, que havia escrit en Jordi Pujola, però que lamentablement, com que es va morir pel mig, el van haver de continuar un altre. I és la continuació. O sigui, tracta de l'època de transició i de la democràcia fins al 2011, perquè s'ha agafat un període d'un mandat que s'acabés un mandat municipal. En aquest cas, l'últim va ser en Lluís Sagrest. A partir d'aquí, com que van entrar ja dos alcaldes més recents en el temps, doncs s'ha avarat perquè quan hi hagi una altra continuïtat, doncs es pugui allargar uns anys més. Ara s'ha donat la coincidència de que aquest títol de Transició i Democràcia ha coincidit amb el 50è aniversari de la mort d'en Franco, que s'escaurà pel novembre. I és justament un període aquest de l'inici de la transició i que, bé, es va durar uns quants anys, perquè en Mali Brand, l'últim alcalde nomenat pel franquisme, va dimitir l'any 1977, va entrar en Francesc Casas i després es van fer les eleccions municipals i va entrar en Joan Sala i així s'ha anat continuant amb el temps.
Clar, estem parlant, Josep, d'una època de canvis, com comentàvem, l'època del franquisme, pel pas de la democràcia. Com va ser aquesta època a nivell intern d'Olot? Evidentment, ara nombraves molt dels noms que han encapçalat l'Ajuntament d'Olot, però no sé com ens podies explicar i com va ser aquella època a dins l'Ajuntament, aquesta època de canvi aquí a casa nostra.
Mira, l'Ajuntament estava tot, pràcticament es pot dir que estava tot per fer. Excepte l'abastament d'aigua potable, que això s'hi havia endegat amb Mali Brand pagant a Madrid, però l'altre estava pràcticament tot per fer. Pensa que les limitacions d'aquell moment dels ajuntaments eren múltiples. O sigui, sempre, i es deia més d'una vegada i es havia repetit, que hi havia problemes de ciutat amb pressupostos de poble. I és que aleshores no s'arribava a tot arreu. Això es va modificar amb el canvi del govern democràtic de l'Estat espanyol, que es va intervenir, o sigui, es va crear l'hisenda pública amb aquella famosa frase de "Hacienda somos todos", volent dir que no estàvem acostumats a pagar, però que endavant ho faríem tots. I això va motivar una recaptació de diners que es van anar a la Generalitat, a les diputacions, als ajuntaments, i a partir d'aquí es van poder fer grans coses. Però estava pràcticament tot per fer. Pensen que es va actuar, doncs, aquest període, l'Ajuntament va fer càrrec d'organitzar la Fira de Sant Lluc, que després, amb els plans del temps, ha canviat i s'ha estructurat. Es va remodelar, o sigui, es va crear el Passeig de Barcelona tal com el coneixem ara, que no era així, evidentment. Es va crear la cooperativa La Fageda, es va inaugurar el Centre Comercial Ideal, es va obrir la primera superfície comercial d'Olot. La part econòmica, el de l'economia, vaja, moltes indústries, per problemes que tenien ja al centre de la ciutat, es van haver de traslladar per créixer i per estructura viària, es van haver de traslladar cap als polígons industrials. Algunes van tancar, altres es van traslladar de municipi i alguns comerços també van tancar i se n'obriren d'altres. Però el problema que teníem en aquell moment era bàsicament molt viari per a aquestes indústries. O sigui, la, tenien una producció, però la, el transport, els mitjans de transport, els camions havien augmentat de tamany, de mida, i no sempre podien passar per allà els carrers que volien. A més, s'originava una interrupció dels trànsits importantíssim. I aleshores, és clar, es va haver de treure l'indústria del Bisolot i es va haver de traslladar cap a molts sectors polígons que eren molt més amples i tenien una major capacitat. Pensa que també aquest període va començar a emetre la televisió. Sí. I es va estrenar una nova estació depuradora. En fi, vull dir, hi ha moltes coses. El pont de la Creu és un període que sembla que no, és molt complexa, i que es van fer moltíssimes coses que no s'havien pogut fer. Pensem en les variants de la ciutat, en la variant nord, per exemple, la que passa per darrere del camp de futbol, les obertures de les grans eixos, les millores de la Nacional 260, l'obertura dels túnels del Carça Costa, del túnel d'aquí de la Vall d'en Bas, es va haver de fer tot, pràcticament, i això es va anar fent sense donar-se'n pràcticament compte a ningú, perquè era un alcalde, un altre, i això és el que la gent s'ha trobat, sobretot les generacions més recents, mm-hmm, s'han trobat ja fet, però que aquell moment no estava per fer. O sigui, això, el llibre té un contingut, diguéssim, descriptiu, bàsicament, perquè hi ha tants de temes que amb un centenar de pàgines no es pot explicar tot, sinó que s'ha de resumir en certa manera. Ve a ser aquest llibre una espècie de memòria, un repàs de memòria, uh-huh, un taller de memòria, també se'n podria dir, però a partir d'aquí es proporciona les dades bàsiques perquè els que s'interessin per un determinat aspecte, doncs, es puguin endinsar a través d'aquesta, del que es diu, es puguin endinsar més profundament amb la temàtica. Pensem que també una altra cosa que ha canviat molt ha estat la part dels enterraments. Clar, de territoris no n'hi havia, i de planta d'incineració tampoc. O sigui, esclar, tot ha canviat. I les mobilitats entre els barris, les connexions viàries entre els barris, han millorat moltíssim respecte a el que era en aquell moment. En fi, vull dir, hi ha tot un seguit de coses que comprenen tot aquest període i no arriba tot el període de la democràcia, com ja he dit abans. Mm-hmm.
Clar, ara t'anava a comentar, amb tot el que comentes, és una època de molts canvis. Si mirem estrictament a l'Ajuntament d'Olot, ara comentaves, hi han passat alcaldes i alcaldesses, que evidentment han set etapes diferents. A l'hora de fer el llibre, això, Josep, et va costar quan t'hi vas posar allò el primer dia a escollir temes i no només escollir-los, sinó, com deies ara, resumir-los? Ha estat un procés llarg o de seguida ho vas anar encaminant tot plegat?
Bé, la publicació, aquests quaderns tenen una estructura ja marcada des dels anys 80, que són capítols de dues pàgines, i els que ocupen més n'ocupen quatre. Però, esclar, s'ha hagut de ser una mica selectiu. Vull dir, no es pot explicar tot, ja l'ho he dit. Té de ser un resum, perquè en 100 pàgines, que és el que pràcticament dura, perquè encara s'han de descomptar els crèdits, en fi, i els agraïments i tot plegat, que són menys de 100 pàgines de lectura. Esclar, vull dir, és complicat. Sí, vaig haver de documentar-me molt. Tenia la sort que, com que jo havia estat redactor en cap de la comarca durant del 79, precisament, fins al 2015, ja me'n recordava de moltes de les coses perquè les havia viscut. A més, jo cobria els plens municipals, també sabia com havien manat moltes coses, però també pensa que és una feina de... Bàsicament, l'important és el resum, i resumir-ho és el que m'ha costat més, perquè alguns capítols ho vaig haver de refer dues o tres vegades, perquè havia passat de text, i aleshores havies d'anar retallant, fins a quedar el que ha sortit, perquè, és clar, No, és impossible sortir tot. Penseu que hi ha una altra... Amb la part esportiva, la incidència que han tingut aquests anys va ser importantíssim. A la part sobretot de l'esport femení. Però és que també hi ha una multiplicitat d'esports que en aquells moments no es donaven. i ara hi són, vull dir, i en fi, vull dir, així és en molts aspectes.
Uh-huh. Ara que comentaves el tema també, clar, ens hem centrat molt també, en una època es van fer moltes coses i ara també m'agrada que em comentis això, que evidentment amb la teva experiència has cobert sobretot la part política molts plens de l'Ajuntament d'Olot. Si ho mires en perspectiva, Josep, la manera de fer política i a l'hora de tirar endavant projectes d'aquest tipus que comentaves, ja em refereixo a carreteres o altre tipus de projectes, ha canviat? És a dir, la manera de fer ha canviat? Abans les coses, m'invento, hi havia menys recursos, però potser es feien obres més grans. No sé si ha canviat també la manera de fer des de la part política.
Bé, esclar, vull dir, pensa que qualsevol, a tu te'n vas a un ple i t'informen del que ells volen i decideixen o proposen. Esclar, les actes municipals, per exemple, no, o sigui, si un ple dura 3 hores, les actes municipals és impossible recollir el que s'ha explicat en 3 hores. Uh-huh. És impossible. S'ha de resumir per força. Aleshores, a la premsa també passava exactament el mateix. Hi ha un... Aquests anys tenim la sort que, per raons, suposo, logístiques de les empreses de periodística, tenien corresponsalies a Olot. Uh-huh. Això també donava una motivació, perquè... esclar, havien d'omplir o havien d'enviar una crònica diària. I aleshores provocava, doncs, que anaves a demanar l'opinió d'un i l'altre te la contrastava o te la discutia, i etcètera, etcètera. Esclar, tot plegat és una qüestió de recopilació. Sobretot es havia de negociar molt. Es havia de negociar molt. I es havien d'anar a buscar subvencions allà on fos. A la Generalitat, a la Diputació... Això continua pràcticament igual, perquè els recursos que tenen a través dels pressupostos a les entrades i a les sortides, doncs no ha canviat. Vull dir, hi ha unes càrregues fiscals sobre la ciutadania, però també, si no hi ha recursos externs, moltes coses no es poden tirar. També s'ha complicat molt en qüestió de que s'ha hagut de... En créixer la ciutat, també han augmentat els problemes. Han augmentat els problemes en quant a subministrament d'aigua, de neteja pública i recollida d'escombraries, en fi, vull dir, tot plegat és més complicat. I després també hi ha un altre factor que també tenint en compte. Ens han arribat una sèrie de gent que els tenim d'atendre i els hi tenim de donar assistència i ajudar-los i tot plegat. Però això també té un cost. I, és clar, això, aquells moments, abans de iniciar-se la transició, pràcticament no existia. I, és clar, això és una càrrega que també ens ha vingut, que entre tots es va solucionant i es va fent un gran servei, i però que també és una altra qüestió afegida, perquè, és clar, vull dir, també hi ha això a darrere, hi ha qüestions d'ensenyament, vull dir, i és clar, i de formació, i de donar treball, i en fi, vull dir que hi ha una sèrie d'aspectes que s'han de tenir també molt en compte, i després per això també existeix Càritas i associacions que donen suport a famílies doncs més necessitades. Ah, i sobretot és l'atenció a la gent gran. Vull dir, aprendre que aquell moment només hi havia la caritat i alguna part de l'hospital, però vull dir, les residències, diguem-ne que no, pràcticament no existien.
Mm-hmm. Precisament has parlat també, Josep, del creixement de la ciutat i em va molt bé lligat a unes dades que han sortit fa poques setmanes on Olot gairebé ja frega la xifra dels 40.000 habitants. Veient-ho ara, a dia d'avui, sí, Josep, creus que la ciutat, aquesta tendència anirà a més, i si la ciutat està capacitada per anar creixent amb les xifres que mica en mica van pujant any rere any?
La ciutat ideal era no passar gaire més dels 20.000 habitants. I això se'ns ha desbordat. I ja ho sé, que no és infrenable. Com ho vols frenar-ho si la gent vol venir a viure a Olot? És impossible. No. Ara, és clar, tot això porta problemes, Problemes d'urbanització, de consum d'aigua, de més extensió territorial en quant havies de netejar i d'asfaltar, i en fi, vull dir, tot plegat... A veure, s'haurà de buscar una solució. Suposo que ja veieu què passa a Barcelona i així, és que ja es plantegen que, en fi, que hi ha massa gentificació, que en diuen. Doncs potser a Olot també hem arribat a aquesta situació.
Doncs veurem com va aquest futur amb el creixement de la ciutat. Evidentment, Olot va creixent, la ciutat va fent gran i, evidentment, com comenta ara en Josep, implica una sèrie de factors perquè la ciutat vagi en bon funcionament. Per últim, Josep, recordem, demà a les 7, a l'Arxiu Comarcal, presentació d'aquest Transició i Democràcia, ho dic bé, eh?
Sí, senyor, així és. Okay.
Doncs convidem...
Amb intervenció sí. De tots els exalcaldes.
Ah, correcte, veritat, ara t'ho anava a preguntar, sí.
Que són d'aquells que varen manar la ciutat durant uns quants anys, aquell moment, des dels anys 80 fins al 2011. Encara hi hauria l'Isabel Brossós pel mig, però per circumstàncies diverses no se l'ha convidat.
Doncs, evidentment, estarem pendents i, evidentment, convidem a tots els oients de Ràdio Olot a assistir a aquesta presentació demà a les 7 de la tarda a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, d'aquest llibre Transició i Democràcia, escrit per en Josep Murlà. Josep, gràcies per atendre'ns a Ràdio Olot, a banda de parlar del llibre, de fer un repàs també de la història una mica més recent, mirant enrere de casa nostra i també mirant una mica cap al futur. Gràcies, Josep, per atendre'ns avui aquí a la profunditat de Ràdio Olot.
A vosaltres...
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.